Esquerra, Junts per Catalunya i Bildu donen l'esquena al govern espanyol i bloquegen la reforma de la llei Mordassa. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La reforma de la llei de seguretat ciutadana, l'anomenada llei Mordassa, queda bloquejada i no arribarà ni tan sols a debatre's al Congrés dels Diputats. Dos dels socis de la investidura de Pedro Sánchez, Esquerra i Bildu, i també Junts per Catalunya, han votat en contra de la seva tramitació en la Comissió d'Interior que s'ha fet avui al mateix Congrés a Madrid. Tant Esquerra com Bildu han registrat 4 esmenes com a últim intent d'acord perquè la reforma sigui una autèntica derogació, però el PSOE no les ha acceptat i, per tant, les formacions independentistes s'han mantingut en el no que ja havien anunciat. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Els partits creuen que la reforma no millora la llei aprovada el Partit Popular l'any 2015.
Els tres partits han criticat que la norma no implica una derogació dels aspectes més lesius del text dels populars, ja que diuen no elimina les pilotes de goma i les devolucions en calent ni suavitza les faltes de respecte a agents de l'autoritat i la desobediència. El PSOE i Unides Podem s'han quedat sols amb l'únic suport del PNB, ja que Partit Popular, Vox i Ciutadans també s'hi han oposat.
I així de contundents es mostraven els diputats d'Esquerra, Gabriel Rufián, i també de Junts, Josep Pagès.
Sigue permitiendo esto, que son devoluciones en caliente, que es apalear a la gente en la frontera.
Con nuestro voto no vamos a permitir que con esta ley en nuestro país Policía Nacional y Guardia Civil continúen reventándonos los ojos.
I és que a tot el món han mort desenes de persones per l'ús indegut de bales de goma per part de la policia. Ho apunta un informe d'Amnistia Internacional que recull també milers de mutilacions provocades per aquests projectils.
L'informe recull que els casos d'un noi que va patir lesions durant les protestes post-sentència del procés a Barcelona i la d'una noia que tenia 19 anys quan el 16 de febrer de 2021 va perdre un ull per l'impacte d'una bala de foam per part dels Mossos d'Esquadra en una protesta per l'empresonament del raper Pablo Hasél.
Com s'entén que tot i aquestes lesions, les policies continuïn fent servir aquests projectils? Cap a on haurien d'anar els protocols de la policia i també com valora la derogació d'aquesta llei Mordassa? Li preguntarem avui a la Júlia Pérez Catalaya, que és responsable de Relacions Internacionals i Campanyes d'Amnistia Internacional Catalunya. D'altra banda, pendents dels dos focs que cremen des d'aquest matí a la província de Tarragona, el primer s'ha declarat aquesta matinada a la Selva del Camp i el segon afecta al municipi del Perelló. Això és el Baix Ebre.
Una vintena de dotacions continuen de fet treballant per apagar aquest foc entre la Selva del Camp i Vilaplana, un incendi que els bombers han estabilitzat cap a les 12 del migdia, una tasca complicada pel fort vent que ha bufat a la zona i per l'ubicació de l'incendi, ho explicava el cap de l'operatiu.
Un dels problemes que hem tingut pel qual se'ns ha fet gran és que l'accés a l'incendi és bastant complicat a través d'una pista transitable però precària.
D'altra banda, l'incendi del Perelló també ha quedat estabilitzat i per ara els bombers i segueixen treballant amb 14 dotacions terrestres i ara fa una estona acabem de saber que també 6 dotacions més i 2 d'aèries treballen en un incendi de canyes i matolls a la Sentiu. Això és al municipi de Gavà. Ho ampliarem tot seguit perquè avui tornem a mirar cap als jutjats, concretament cap al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on avui s'ha tornat a fer el judici contra la mesa del Parlament que presidia Carme Forcadell.
I les defenses dels exmembres de la mesa que han tornat a defensar la inviolabilitat parlamentària a l'hora de permetre la votació de les lleis de desconnexió del ple del 6 i 7 de setembre.
El judici es repeteix, recordem, un any i mig després amb un tribunal renovat de dalt a baix per ordre del Tribunal Suprem. I anirem en directe d'aquí una estona perquè la Judit Caselles ens expliqui com ha anat aquesta primera sessió. Després, el temps dels esports, el cas Negreira continua marcant la informació esportiva. El Barça ha decidit anul·lar el dinar entre directius previ al clàssic de diumenge al Camp Nou. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. El club blaugrana ha decidit començar a trencar relacions amb el Real Madrid després que aquest decidís personar-se com a acusació particular contra el Barça pel cas Negreira. Laporta va explicar aquest dilluns que té moltes ganes d'enfrontar-se a tots els pocavergonyes que estan tacant l'escut del Barça.
I l'assessor del president Enric Masip també ha sortit en defensa del club i ha dit que el Barça és innocent i que ho poden demostrar.
L'altra veu que ha parlat sobre el cas Negreira és una cara ja és externa al club, Gerard Piqué, que ha dit en una entrevista a RAC1 que posaria a la mà al foc que el Barça no ha comprat mai àrbitres.
I a l'hora de la cultura explicarem que Barcelona acollirà la gala d'entrega de les properes estrelles Michelin.
Vamos a Barcelona como ciudad anfitriona de la gala de la guía Michelin España 2024.
La gala es farà el proper 28 de novembre al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. L'anunci l'han fet aquest matí els organitzadors, que diuen que han escollit la capital catalana per la seva aposta per la tradició gastronòmica, per la seva fusió amb un estil cosmopolita i per la seva innovació constant. Els encarregats de preparar el sopar de gala per a 700 convidats seran els xefs Jordi Cruz, els germans Javier i Sergio Torres i Paolo Casagrande.
I també us explicarem que a part dels personatges de la pel·lícula Pinocchio de Guillermo del Toro, guanyadora d'un Òscar a millor film d'animació, han estat creats en un estudi de la Rambla Badal de Barcelona. És el Grangel Studio. Ràdio Estel ha pogut parlar amb el seu codirector.
Nosaltres gaudim de la creació que fem en un paper en blanc, en un cartró, en una fusta, com vam crear Pinocchio i Geppetto.
Carles Granger ha defensat les tècniques de treball artesanals abans que utilitzar la intel·ligència artificial.
I d'altra banda, sobre l'estat del cinema d'animació a casa nostra, Carles Granger ha explicat que el cost d'una pel·lícula d'aquest calibre només el pot assumir una companyia estrangera i que és normal que aquí no se'n facin perquè no hi ha molt capital per invertir.
Va, que avui sí que hi som tots. Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel, però abans fent com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Informació del temps pendent d'aquest temporal de vent que ens apropa en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica marcada per una davallada important de les temperatures que s'ha experimentat sobretot a les comarques de l'interior, comarques de Ponent i del Pirineu, però en canvi a la costa central i a la costa sud temperatures s'hi fan o fa com les que vàrem tenir i màximes en general avui entre els 18 i els 22 o 23 graus. Aquesta tarda augmentarà la nuvolositat a les comarques del terç nord de Catalunya i tindrem nevades febles a la Vall d'Aran per damunt dels 1.600 metres nord del Pallars, del Principat d'Andorra i també algun ruixat molt feble i aïllat a comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona. Encara amb vent del nord i del nord-oest, que especialment al nord de la Costa Brava tindrà ratxes de moderades a fortes. Per demà esperem sol a bona part del país, tot i que a la tarda augmentarà més la nuvolositat al terç nord. Núvols demà una mica més abundants a la costa nord de Barcelona i sud de Girona. Demà, amb temperatures mínimes més baixes, les màximes també baixaran, però atenció que a partir de dijous les temperatures tornen a pujar una mica més.
La reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com la Llei Mordassa, no tirarà finalment endavant al Congrés dels Diputats després del vot en contra d'Esquerra, Junts i Bildu a la Comissió d'Interior. Els tres partits han criticat que la reforma no implica una derogació dels aspectes més lesius de la llei aprovada pel Partit Popular l'any 2015, sinó que es limita a maquillar-lo, ja que, entre altres aspectes, no elimina les pilotes de goma ni les devolucions en calent, ni suavitza tampoc els apartats sobre les faltes de respecte a agents de l'autoritat i tampoc la desobediència.
Per tant, amb aquesta votació, dos dels socis d'investidura de Pedro Sánchez, Esquerra i Bildu, han deixat sol al president en aquesta votació, que només ha esgarrapat els vots favorables dels seus socis de govern, Unides Podem i també PNB. Partit Popular, Vox i Ciutadans també s'hi han oposat. Així doncs, el text no passarà al ple i, per tant, acaba aquí la seva tramitació parlamentària.
El diputat d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, i el de Junts, Josep Pagès, justificaven d'aquesta manera el seu vot negatiu.
La maravillosa propuesta sigue permitiendo esto, que son devoluciones en caliente, que es apalear a la gente en la frontera y que es decenas de muertos como si vio este verano. Pero es que también sigue permitiendo esto, que es sacarle un ojo a la gente.
Con nuestro voto no vamos a permitir que con esta ley, ni en ninguna parte del Estado, pero especialmente no vamos a permitir que en suelo catalán, en nuestro país, Policía Nacional y Guardia Civil continúen reventándonos los ojos.
Per la seva banda, el diputat del PSOE, David Serrada, ha criticat que els aliats de la coalició s'hagin oposat a un text que ha estat, han dit, molt treballat i que millora també assegurant les condicions de llibertat i seguretat dels ciutadans, i ha dit que el vot en contra d'aquests tres partits és una tàctica electoralista.
Los diputados y diputadas que estamos en esta comisión tenemos que ser conscientes de lo que va a suceder, porque, fíjense, la foto de hoy es la siguiente. Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Junts, Esquerra, diferentes grupos con diferentes ideologías que van a votar en contra de los ciudadanos, porque hoy lo que se debate en esta comisión precisamente es aumentar y proteger los derechos de los ciudadanos.
I per mirar de desencallar aquest acord, Esquerra i Bildu han registrat 4 esmenes com a últim intent perquè la reforma sigui una autèntica derogació, segons ells, dels aspectes més lesius per als drets fonamentals i que van ser introduïts pel Partit Popular per a l'any 2015.
Doncs sí, unes esmenes que els socialistes no les han acceptat i, per tant, les dues formacions s'han mantingut en el no que havien anunciat. Junts també s'ha sumat a aquestes modificacions i ha mantingut el vot en contra del dictamen. Unides Podem ha votat a favor de les esmenes i el PNB s'ha abstingut.
I és que, de fet, ho dèiem a la portada, desenes de persones han mort i milers han estat mutilades per l'ús indegut d'aquestes bales de goma per part de les unitats antiavalots i policies d'arreu del món. A Espanya, per exemple, es registra una mort per impacte de pilotes de goma i també 24 casos de lesions greus. Així ho denuncia un informe d'Amnistia Internacional que ha fet una investigació a més de 30 països.
Es tracta de l'informe El meu ull explota, que ha estat publicat juntament amb la Fundació de Recerca Omega. L'informe apunta que cada vegada és més habitual l'ús indegut de bales de goma i altres armes menys letals per la policia contra persones que protesten pacíficament. A l'estat espanyol, l'ús de projectils d'impacte cinètic ha causat, com dèiem, almenys una mort per traumatisme cranial i lesions greus a 24 persones, inclosos 11 casos de lesions oculars greus.
De fet, Amnistia Internacional detalla els casos de dos joves catalans que van patir lesions en dues manifestacions a Barcelona.
És el cas d'un noi que acabava de fer 18 anys i que va patir lesions durant les protestes post-sentència del procés i d'una noia que tenia 19 anys quan el 16 de febrer de 2021, durant les protestes a Barcelona per l'entrada a presó del raper Pablo Hasél, va rebre un impacte d'una bala de foam per part dels Mossos d'Esquadra, pel qual va perdre un ull.
I des d'Amnistia Internacional consideren que les pilotes de goma han d'estar prohibides per ser imprecises, diuen, i per l'elevat risc que comporten. Per detallar-nos les dades que s'inclouen en aquest estudi, ens acompanya avui la Júlia Pérez Català. Ella és responsable de Relacions Institucionals i també de Campanyes d'Amnistia Internacional Catalunya. Senyora Pérez Català, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, primer de tot, des d'Amnistia Internacional, com valoreu el fet que s'hagi bloquejat avui la tramitació d'aquesta reforma de la llei Mordassa?
Bueno, doncs la veritat és que és una oportunitat que es tenia que es perd i pues, ho lamentem moltíssim, la veritat. És una oportunitat perduda que no sabem tampoc quan es tornarà a obrir, no, aquesta oportunitat. Llavors, pues, la decepció és total.
En tot cas, el bloqueig ha vingut perquè tant els tres partits que hi han votat en contra deien que no es limitava a l'ús, o no es prohibia tampoc a l'ús d'aquestes pilotes de goma.
Sí, però bueno, podia seguir negociant, no?, i seguir avançant per intentar trobar una posició comú, no, perdre aquesta oportunitat. Doncs és decepcionant.
D'altra banda, ja centrats en aquest informe que publicàveu aquesta matinada, com us expliqueu que, tot i els casos de lesions greus que recolliu, encara hi hagi policies d'arreu del món que continuïn fent servir aquestes pilotes de goma i aquestes bales de foam per dispersar manifestants?
Bueno, doncs suposo que cada vegada són més habituals perquè, doncs, d'alguna manera es veiem com una tendència global, no?, de que s'està intensificant la militarització i el control de les protestes, no? I això sobretot ho hem vist últimament, per exemple, en les protestes a Iran, no?, on també hem comptat gairebé 300 persones mortes arran de les protestes. Veiem com una tendència global a utilitzar cada vegada més aquestes armes per tal de controlar les manifestacions.
En aquest informe, si llegíem detalladament, també recolliu diversos casos que posa de manifest com l'ús del foam, que de fet és el que es va fer servir aquí a Catalunya quan es va derogar les pilotes de goma, demostra que també és perillós aquest projectil.
Sí, exacte. Aquí es van reemplaçar les pilotes de goma per les bales de foam i en un principi es considerava que aquestes bales eren més precises, no?, perquè no rebotaven contra el terra, però al llarg del seu ús, des de la seva implementació, que va ser cap allà el 2014, hem vist greus preocupacions, almenys 5 casos de lesions molt greus, 2 persones que han perdut un ull, 2 persones amb traumatisme cranioencefàlic i una altra persona que va perdre un testicle arrel d'actuacions amb foam, i hem vist que aquestes bales tampoc són precises, no? Fins i tot en el curs d'investigacions judicials per lesions causades per foam, els propis començaments de Mossos han afirmat que aquest tipus d'armament no pot ser considerat com a precís. I per això demanem la suspensió del seu ús per avaluar-ne els protocols i especificacions tècniques que ara mateix estan en vigor i detectar quines són les possibles deficiències i prendre les mesures necessàries per assegurar el seu ús conforme als estàndards internacionals de drets humans.
Per tant, entenc que els protocols tant de Mossos com d'altres policies de l'Estat han d'anar cap aquí, cap a adaptar-se als estàndards internacionals. Ara mateix, en què fallen, per exemple?
Doncs, per exemple, el protocol de FOAM que tenim aquí, que té Mossos, autoritza que es dispari a una distància inferior a 20 metres, perdó, la distància ha de ser 20 metres, no es pot disparar a menys de 20 metres, no? Però a partir de 20 metres sí, quan, per exemple, el protocol del propi fabricant d'aquestes bales ja alerta de que un tipus de bala, que és la més lesiva, que és el Sirix, no s'hauria de disparar a distàncies inferiors a 30 metres, perquè el seu risc és molt gran i pot provocar doncs, lesions molt greus. I, en canvi, ens trobem que el protocol de Mossos doncs, permet disparar-los més a prop, no?, que les recomanacions del propi fabricant. I això és una cosa que ens preocupa notablement.
Davant de tot això, demaneu que en aquest cas es prohibeixin aquests projectils, no temporalment, mentre es revisen protocols i tal, però quina proposta feu en tot cas de projectils que s'haurien de fer servir en el mentrestant? Quines alternatives hi ha a les pilotes de goma i a les bales de foam, per exemple?
Creiem que no és la nostra feina aportar propostes de material que s'hauria d'utilitzar, sinó que la nostra feina és avaluar, no, els seus impactes i les vulneracions de drets humans que suposen, i que l'administració doncs, té les eines suficients com per trobar material que no produeixi aquests efectes i que no vulneri drets humans.
Doncs Júlia Pérez Català, responsable de Relacions Institucionals i Campanyes d'Amnistia Internacional Catalunya, moltes gràcies per acompanyar-nos avui per valorar aquest nou informe de la vostra associació. Gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Tenim més temes perquè el Tribunal Superior de Justícia repeteix, ho dèiem a la portada, el judici dels membres de la mesa del Parlament durant el 2017, que estava presidit per Carme Forcadell i que va permetre el debat i la votació de les lleis de desconnexió en els plens, recordaran, del 6 i 7 de setembre d'aquell any 2017. El judici es repeteix per ordre del Tribunal Suprem perquè va considerar que els acusats no van tenir un judici imparcial. Connectem amb la nostra companya, Judit Caselles, per tenir-ne tots els detalls. Judit, bona tarda.
Bona tarda. El judici d'avui és un déjà vu. Ja va tenir lloc fa un any i mig i avui es repeteix perquè el Suprem considera que el Tribunal d'aleshores, format per el president del TSJ, Jesús María Barrientos, i el magistrat Carlos Ramos, no va ser parcial, bàsicament perquè prèviament havien opinat sobre el procés independentista. El judici d'avui està format per un tribunal renovat de dalt a baix i els acusats són els quatre membres de Junts pel Sí que formaven part de la mesa del Parlament el 2017. Lluís Corominas i Ramon Abarrufet, dos dels quatre acusats, han tornat a defensar que no van desobeir per acceptar que el Parlament pogués votar les lleis de desconnexió i diuen que, de no haver-ho fet, haurien vulnerat els drets dels diputats.
Que els requeriments, evidentment, no tenien la concreció que calia i que, en tot cas, haguessin afavorit que poguessin fer una interpretació diferent. Des del moment que hi ha una interpretació, la desobediència oberta, de veritat, no la veiem.
Actuar com a mesa, com a censors, en aquest sentit, seria molt greu, perquè seria anar al fonament del que és el parlamentarisme i, per tant, jo com a membre de la mesa en cap cas puc actuar d'aquesta manera.
La Fiscalia, per la seva banda, els acusa d'haver desobeït les ordres del Constitucional que va advertir-los que no podien permetre la votació de les lleis de desconnexió.
Y estaban sujetos al deber jurídico de obediencia y velar por el cumplimiento no solo de la ley, sino de las resoluciones del Tribunal Constitucional que les obligaban expresamente a paralizar o impedir cualquier iniciativa que directa o indirectamente supusiera eludir las suspensiones que acordaba el Tribunal Constitucional.
L'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, és l'única que no ha tornat a seure's al banc dels acusats perquè ja va ser absolta.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
A les 12 del migdia, els bombers han donat per estabilitzar l'incendi que des d'aquesta matinada crema una zona boscosa entre els municipis de la Selva del Camp i Vilaplana. Això és a la comarca del Baix Camp. A hores d'ara, 19 dotacions dels bombers treballen encara per mirar d'extingir definitivament el foc.
El fort vent que bufa a la zona ha complicat la feina dels serveis d'emergència perquè no s'ha pogut enlairar cap dels mitjans aeris. La zona on s'ha declarat el foc també ha complicat la feina dels bombers. El cap d'intervenció de l'operatiu de bombers, Juanma González, diu que el pronòstic per a les properes hores és bo.
A mesura que vagi passant el dia, el vent anirà millor, o sigui, baixarà el vent i, per tant, el nostre incendi anirà millor i esperem que vagi millor i les humitats relatives també pujaran, la qual cosa considerem que és favorable per nosaltres.
El foc ha començat entre les 2 i les 3 de la matinada en un lloc proper a la carretera que uneix la Selva del Camp amb Vilaplana i des d'allà ha anat pujant per la muntanya.
De la seva banda, l'alcalde de la Selva del Camp, Jordi Vinyals, ha explicat en una entrevista al matí a Ràdio Estel que els terrenys d'aquesta zona incendiada estan molt secs i que fan molts mesos que no plou en aquest municipi.
Que aquí està sec la muntanya, està sec, està tot sec, vull dir, no plou aquí, vull dir, ja fa temps. Allò, pluges en sèrio, pràcticament, des de les del temporal Glòria, de fer 2 anys. Vull dir, no hi ha hagut allò de dies de pluja, d'aigua.
I també a la província de Tarragona, en aquest cas al Baix Ebre, crema un altre foc.
Concretament és el del municipi del Perelló. Aquest incendi també està estabilitzat i segueixen treballant 14 dotacions dels bombers. El foc s'ha declarat cap a 3:15 del matí, segons ha informat el cos, i ha pujat també fins a la cresta d'una muntanya.
I a l'inici d'aquest informatiu també us hem comentat que hi havia bombers treballant en un incendi de canyes i matolls al municipi de Gavà. Doncs bé, aquest incendi, acaben d'informar els bombers, que ja està controlat i al lloc ara mateix hi treballen 3 dotacions terrestres remullant la superfície afectada. I és que tots aquests incendis arriben en un context de sequera extrema i després que Protecció Civil activés la ple alerta per l'elevat risc d'incendi en una 20ena de comarques catalanes, principalment ubicades a la meitat sud del país.
Ara mateix les comarques classificades amb el nivell alt de risc alt o molt alt d'incendi ja són 26 i es troben principalment al Tarragonès, les Terres de l'Ebre, el Ponent, a la part sud del Barcelonès també. A més, 12 comarques més se situen a nivell de risc moderat o d'incendi i per la seva banda des de Protecció Civil fan una crida a extremar les precaucions d'evitar riscos.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
A l'apartat econòmic, la inflació ha pujat 3 dècimes a Catalunya respecte al mes de gener i el passat mes de febrer es va tancar en el 5,6%. Són 3 dècimes més respecte al gener. L'augment de l'IPC ve donat perquè els preus dels aliments s'han disparat fins al 14,6%.
D'aquesta manera, l'indicador puja per segon mes consecutiu després que el gener es trenqués la dinàmica de 5 mesos consecutius de baixades. Al conjunt de l'Estat, la variació anual de l'IPC s'ha situat en el 6%, una dècima més que el mes de gener. Igual que Catalunya, amb aquesta pujada, registra en el segon mes de l'any, la inflació encadena 2 mesos de pujades i situa l'indicador al nivell més alt des del passat mes de novembre.
Els sindicats han lamentat aquesta nova pujada de l'IPC i per això reclamen al govern mesures urgents. Escoltem Ricard Ballera, secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres a Catalunya.
Calen mesures urgents, mesures per controlar preus. Ho hem vist en el cas de França, que és perfectament possible fer-ho. També al nostre país, en el cas de gas, hem tingut èxit a l'hora d'aplicar aquest control de preus. Hem de desbloquejar la negociació col·lectiva i aconseguir que els beneficis que s'estan generant en el sector es redistribueixin entre les persones treballadores i el capital.
A la mateixa línia s'han manifestat des de la patronal catalana Pimec que consideren preocupant l'augment de la inflació subjacent i diuen que les mesures adoptades pel govern espanyol no són suficients. Canviant de qüestió, fent un cop d'ull a Madrid, la princesa Leonor es començarà a preparar a partir del proper mes de setembre per ser l'hereva al tron. Per això començarà el curs que ve la seva formació militar, que inclourà el seu pas per les 3 acadèmies dels 3 exèrcits de l'Estat. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el reial decret que regularà la carrera castrense de la primera de la princesa Leonor, que el proper 31 d'octubre farà 18 anys.
Així doncs, la que ha de ser la futura reina d'Espanya passarà per les 3 acadèmies de terra, mar i aire, i s'embarcarà al Juan Sebastián Elcano. La intenció és que comenci quan culmini els seus estudis actuals que té a Gales.
Estel migdia.
Més temes avui. 4 de març, us recordaran, fa 3 anys entrava en vigor el decret d'estat d'alarma a tot Espanya a causa de l'augment de casos de coronavirus, un estat d'alarma que va durar més de 3 mesos fins al 21 de juny de l'any 2020.
I coincidint amb aquest aniversari, l'exconseller d'Interior en aquella època, Miquel Buch, ha dit que durant aquell temps ningú tenia clar què s'havia de fer. L'exconseller ha recalcat que la prioritat sempre va ser protegir les persones. Buch n'ha parlat al programa Al Matí a Ràdio Estel.
Però compti que nosaltres teníem dies, hores, minuts o inclús segons per prendre decisions. Clar, en un procés judicial tothom té temps d'analitzar, d'estudiar, de valorar, passen mesos i mesos i mesos, clar, i tu pots mirar al dret i al revés. Però amb una actuació d'emergències no pots perdre el temps pensant. Has d'actuar ràpid, no?
Sobre la gestió que es va fer de la pandèmia des del govern espanyol, l'exconseller d'Interior ha lamentat que les decisions que s'havien de prendre des del govern de Catalunya havien de ser ratificades per un jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I per això l'exconseller Miquel Buch creu que el govern espanyol hauria d'haver fet que funcionés d'una altra manera, posar-se d'acord amb la resta de partits i actualitzar les lleis. Segons Buch, la pandèmia ens va mostrar la cara d'un estat que vol centralitzar el poder i que vol decidir les coses des de la capital i no deixa que les comunitats autònomes s'autogestionin. I a tot això, tot i que la Covid-19 continua a nivell baix, aquesta última setmana hi ha hagut un repunt de persones ingressades als hospitals catalans.
Als hospitals hi ha 326 persones ingressades amb Covid, 53 més que la setmana anterior. El nombre d'ingressats a les unitats de cures intensives, però, ha disminuït i ara n'hi ha dues menys que la setmana anterior. En total són 10. D'altra banda, la grip es manté estable després d'arribar fa uns dies al segon pic de la temporada.
Estel migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Més coses tornant a l'àmbit judicial. Atenció, perquè avui hem d'explicar un nou cas d'agressió sexual entre menors. Ara, al Vendrell, un jutge de Tarragona investiga l'agressió de 5 menors a 2 companys seus de l'Institut Escola Àngel de Tobies, de la capital del Baix Penedès.
Els nois, 3 dels quals són menors de 14 anys i, per tant, inimputables, haurien fet tocaments a les dues víctimes, també menors. Els fets van passar el 3 de març i una setmana després els dos menors de majors de 14 anys ja van declarar davant la Fiscalia de Menors. Aquest nou cas d'agressió sexual feta per menors arriba pocs dies després de conèixer el cas d'una agressió sexual també en grup a una nena d'11 anys en un lavabo d'un centre comercial de Badalona.
I també el jutjat exsuder del Partit Popular, Luis Bárcenas, ja no podrà passar els caps de setmana a casa seva i haurà de dormir cada dia al centre d'inserció social on va ser traslladat a finals de desembre quan es va aprovar el seu règim de semillibertat. Així ho ha dictaminat el jutjat central de vigilància penitenciària de l'Audiència Nacional.
Bárcenas, recordem, condemnat a 29 anys de presó per la trama Gürtel, ara gaudia d'aquests permisos, però la jutgessa li ha retirat perquè els considera excessius. L'exdirigent popular va ingressar a presó preventiva el 2013 i en va sortir el 2015 després de pagar fiança. Després de la sentència del Gürtel, va tornar a presó el mes de maig de 2019. Del 2018, volíem dir. El tribunal va establir que el temps màxim de compliment d'aquestes penes seria de 12 anys, que és el que correspon amb el triple de la pena més alta imposada, en aquest cas la de blanqueig de capitals i contra la hisenda pública.
I si mirem, el Tribunal Suprem ha donat via lliure a les exhumacions de les restes de víctimes de la Guerra Civil i també de la dictadura enterrades al Valle de los Caídos.
El tribunal ha inadmès els recursos que havien presentat la Fundació Francisco Franco i l'Associació per la Reconciliació i la Veritat Històrica, que consideraven que les obres influirien en el sagrat repòs etern dels morts i les seves famílies. Un recurs que s'havia interposat contra la sentència que avalava les exhumacions al juny de 2022 i que havia aturat les obres durant aquests mesos. Amb l'anul·lació d'aquestes mesures cautelars, Patrimoni Nacional podrà, per tant, reprendre els treballs per facilitar l'exhumació de les víctimes.
D'altra banda, en plena reactivació del Catalangate, el cas d'espionatge a independentistes, que s'ha reobert a l'Audiència de Barcelona per saber si el CNI va comprar el software Pegasus, que va espiar els republicans Diana Riba i Josep Maria Jové. Un altre dels afectats per aquest cas, l'enginyer informàtic Josep Maria Ganyet, es planteja denunciar l'Estat. Ho ha dit en una entrevista al Matí a Ràdio Estel.
Des d'un punt de vista totalment objectiu, jo soc un ciutadà espanyol, administrativament espanyol, que pago els meus impostos, i a mi el meu estat no m'ha protegit ni s'ha interessat pel que m'ha passat. Ningú m'ha trucat, ningú ha dit, escolta, això és molt greu el que ha passat. Ara puc entendre perquè no em truquen des de l'estat espanyol. No? Perquè molt abans de que l'estat espanyol primer negués i després admetés que era client de NSO Group, ja ho sabíem.
Segons Josep Maria Ganyet, és una evidència que l'estat espanyol va comprar el software Pegasus a l'empresa NSO. pel que fa als successos, atenció a aquesta notícia, perquè personal sanitari i Mossos d'Esquadra han evitat que una nena de 17 anys pateixi una mutilació genital a Sierra Leona.
La mare de la nena va anar a un centre d'atenció primària a Sant Joan d'Espí i va dir al metge que volia fer-li la seva filla el mateix que li van fer a ella. El metge va alertar a la dona que el que proposava era un delicte i va posar el cas en coneixement dels Mossos d'Esquadra. Posteriorment, la policia va demanar al jutjat que se li retirés el passaport a la nena per evitar que viatgés a Sierra Leone, país d'on és originària la mare i on suposadament se li havia de practicar la mutilació. De fet, el cap de setmana passat, la Policia Nacional va impedir a la família agafar un vol a l'aeroport de Barcelona al Prat direcció al Marroc.
I 5 persones han estat detingudes en un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil que ha començat a primera hora d'aquest matí a l'àrea metropolitana de Barcelona. La policia ha actuat contra un grup que introduïa haixís a Catalunya amb llanxes.
En el marc d'aquesta operació, els agents han fet 9 escorcolls en domicilis de Terrassa, Mataró i Sant Adrià de Besòs, d'entre altres ciutats. En el cas de Mataró, s'ha escorcollat una botiga de lloguer d'embarcacions i també s'ha intervingut una llanxa d'alta velocitat. També s'han requisat 80.000 euros en efectiu, 2 vehicles i un semirremolc, a més de munició d'armes i documentació falsa.
I acabem aquest bloc amb un apunt, perquè els Mossos d'Esquadra estan investigant què hi feia el cadàver d'un home darrere una furgoneta que circulava pel centre de Barcelona i que la policia va aturar la nit del passat dijous.
Quan faltaven pocs minuts per a les 12, els Mossos d'Esquadra van parar una furgoneta a Via Augusta, cantonada amb l'Avinguda Diagonal, i van trobar a la part posterior el cadàver d'un home. Segons explica el digital El Caso, els Mossos van detenir les dues persones que viatjaven a la furgoneta per esclarir quina relació tenien amb el cadàver i si ells havien participat o no en la mort d'aquest home. El cas ara està sota secret de sumari.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
I 33 minuts, comencem el bloc local i comarcal a la Canonja, on l'empresa internacional BASF instal·larà un nou hub internacional d'enginyeria a la planta que té en aquesta població del Tarragonès.
El director general del grup a Espanya, Carles Navarro, ho ha anunciat aquest dimarts en la presentació dels seus resultats anuals. El responsable ha explicat que el hub suposarà la creació de nous llocs de feina.
Somos ambiciosos, vamos a contratar todas las personas que nos pida el grupo. De momento no hay una cifra estimada, pueden ser algunas decenas o pueden ser más en función de cuántos proyectos acaban llegando. La decisión está tomada, el grupo confía en Tarragona, confía en Madrid como base para crear equipos nuevos de ingenieros con alta cualificación que sean capaces de trabajar desde aquí para proyectos europeos y hasta globales.
En paral·lel, Navarro ha detallat que les vendes de la multinacional a l'Estat han augmentat un 16% aquest 2022 i han assolit els 1.562 milions d'euros.
Marxem ara cap a Llançala de l'Empordà, on l'entitat Submon ha explicat que ha replantat més de 140 feixos de Posidònia arrencats pels temporals, tot plegat en el marc d'un projecte pilot per restaurar zones degradades al fons marí.
A diferència d'altres replantacions on es fan servir feixos de praderies sanes, en aquest cas es vol provar una nova metodologia per recuperar aquella Posidònia que el mar ha arrencat del fons i que no podria sobreviure. Es fixa a la sorra, material biodegradable i tot plegat es fa amb l'objectiu de fer-ne també un seguiment ambiental a llarg termini. La iniciativa compta amb el suport del projecte Mares Circulares i també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llançà i el Parc Natural del Cap de Creus i els pescadors de la zona.
Sense moure'ns de les comarques gironines, la capital Girona ha aprovat una nova ordenança que regula les terrasses de la ciutat amb l'abstenció en bloc de tota l'oposició i amb el rebuig per part de diverses entitats veïnals i també de restauració.
Entre les novetats del text que ara l'Ajuntament gironí tirarà endavant hi ha la de permetre taules i cadires que es puguin posar a la calçada. A més, a partir d'ara les llicències seran anuals o també per temporada. Aquest fet no ha agradat a l'Associació de Veïns del Barri Vell. Escoltem a la seva portaveu, Ruth Sánchez.
És un tema prou important de ciutat com perquè no el treballem conjuntament i no de press i corrents, que tampoc veig ni, i tampoc entenc per què de press i corrents. Us demanem a tot el ple que deixeu sobre la taula el punt de l'aprovació d'oci nocturn i terrasses. Que el treballem tots conjuntament, veïns i restauradors, perquè ens consta, perquè jo vaig estar reunida divendres passat amb en Xevi del grup de restauradors, i ens consta que és possible arribar a una entesa.
I d'altra banda, a les portes d'aquest ple, la plantilla de la policia municipal va explicar que ha tancat un acord amb l'equip municipal de Madrenes per posar fi al conflicte que hi havia per les hores extres.
Per cert, aturem-nos un moment a Barcelona perquè encara perquè en aquest cas a la capital catalana s'han quedat fixes una de cada tres terrasses que es van ampliar a la calçada durant la pandèmia.
Ara la capital catalana encara a la recta final per dir adéu als blocs de formigó provisionals, els coneguts com a New Jersey, i aquest mes de març gairebé el 90% d'aquestes terrasses que s'han quedat després de la pandèmia ja comptaran amb les plataformes finals, tal com marca l'ordenança municipal. De les 1.500 terrasses que hi havia a la calçada ara fa 3 anys, en quedaran 495 de forma definitiva.
I marxem cap a Montcada i Reixac perquè els veïns diuen prou i demanen rebre un tractament singular per haver de suportar les múltiples infraestructures i serveis que creuen el seu municipi i que dificulten la vida d'aquesta ciutat del Vallès.
Sota el lema Montcada i Reixac diu prou, l'Ajuntament d'aquesta ciutat denuncia que ha de suportar gairebé 30 quilòmetres d'infraestructures amb el pas de 510 trens i més de 260.000 vehicles diaris. És l'alcaldessa de la ciutat, Laura Campos.
Nosaltres demanem un tractament singular com a municipi, és a dir, un règim especial. Ara hi ha actualment 5 taxats. Nosaltres volem estar fora d'aquests taxats perquè no s'han desenvolupat, no han funcionat, perquè la normativa era minsa i era poc rigorosa i les ciutats no s'han acollit a aquesta declaració. I això és com es pot fer? Doncs mitjançant una llei sectorial que hauria d'aprovar el govern de la Generalitat o el Parlament, que reconegui, que reculli amb voluntat política aquesta normativització de l'especialització de Montcada.
En tot, Campos espera aconseguir que es reconegui la situació i particularitat de Montcada i que l'Estat i la Generalitat puguin establir compensacions pels greuges que pateixen i també per la fractura que viuen amb mesures com, per exemple, de caràcter fiscal.
Vaja, acabem aquest bloc amb una notícia curiosa. Un eixam de 20.000 abelles procedents de Viladecans han viatjat fins a Riner. Això és el Solsonès. Es tracta del projecte Erradicat, un projecte que vol salvar les abelles i prendre consciència del paper essencial que tenen per a la biodiversitat.
I per aquest motiu, aquest trasllat d'un municipi a l'altre s'ha fet sota la mirada atenta d'un centenar d'estudiants de primària de Riner i també de Viladecans, perquè puguin entendre com d'importants són les abelles. És el president dels Amics de les Abelles, Joan Maria Llorenç.
Moltes abelles van a la ciutat i doncs es perden, no? I moltes vegades també hi ha gent desaprensiva que els mata, no? Que els elimina. Llavors van dir, bueno, doncs posem caixes niu amb un esquer, diguéssim, perquè elles vagin allà, i d'aquí llavors ja les traiem i les portem amb un dipòsit pol·linizador.
Els estudiants d'aquests dos municipis han fet de padrins d'aquestes abelles que han enviat i han canviat de casa.
Gràcies, Pere. El cas Carles Negreira, que continua marcant l'actualitat esportiva d'aquest dimarts, concretament també del Barça. I comencem amb una notícia que acabem de conèixer. El fiscal general de l'Estat ha decidit que sigui la Fiscalia Anticorrupció qui s'ocupi de la investigació del cas de l'ex-vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. Seguirem ampliant la informació durant aquesta tarda. D'avui, d'altra banda, aquest matí el diari El Mundo ha informat que dos dels acusats per part de la Fiscalia, com són Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, estaven al corrent dels pagaments a l'ex-vicepresident dels àrbitres, Enríquez Negreira, i deien, Anna, en converses privades, que pagaven en defensa pròpia.
Sí, segons el rotatiu, tant Rosell com Bartomeu estaven convençuts que els àrbitres ajudaven el Real Madrid i que aquests pagaments a Negreira, on només n'estaven al cas per als presidents i alguns dels seus homes de confiança, ho feien per garantir la neutralitat en els arbitratges. A més, El Mundo també posa sobre la taula el nom d'Albert Soler, l'altre exdirectiu acusat per part de la Fiscalia, que reconeix que el Barça mantenia un vincle amb el fill de l'excol·legiat que realitzava els famosos informes arbitrals, però que no tenia coneixement de la relació entre el Barça i Enríquez Negreira. Per cert, que en aquest article del Mundo també s'informa que hi ha més clubs de primera i segona divisió que realitzaven pagaments de manera periòdica a Negreira.
D'altra banda, la cadena SER, que també hi ha posat més cartes sobre la taula, ha assegurat que directius del primer mandat de la Porta al Barça van escoltar de la boca de Rosell que si volien que se'ls continués respectant havien de continuar pagant a Enríquez Negreira.
Segons l'emissora, aquest missatge que traslladava Rosell als seus companys de Junta buscava convèncer que fer aquests pagaments era una cosa bona i s'havia de fer si volien que el Barça fos un club respectat. D'altra banda, el Confidencial apunta que, segons Hisenda, el Barça va utilitzar fins a 7 empreses per poder canalitzar els més de 7 milions d'euros que va abonar tant Enríquez Negreira com el seu fill Enríquez Romero entre el 2001 i el 2018.
I ahir a la tarda, el president del Barça, Joan Laporta, va sortir en defensa del club després de ser assenyalat i acusat de corrupció pel cas Negreira i va carregar contra tots aquells que no es creuen que el Barça no hagi pagat àrbitres.
Sí, Laporta va dir que es tracta de clubs moguts per l'enveja que busquen tacar l'escut del Barça però que no ho permetrà.
Alguns, motivats per l'enveja, el que intenten és erosionar la nostra reputació amb campanyes fetes des de la mala fe. El sentiment barcelonista ni es compra ni es ven. Ara tampoc s'embruta. I recentment hi ha uns atacs ferotges per tal d'embrutar el nostre escut, que no tenen res a veure amb la realitat.
I l'altra veu acreditada pel club que ha sortit en defensa de l'honorabilitat del Barça ha estat l'assessor de Laporta, Enric Mestit, que ha assegurat que el Barça és innocent.
Pues muy tranquilos, el Barça no ha hecho nada mal y no hay nada irregular. Pues se demostrará la inocencia del club, pues entonces no tenemos miedo a que nos pase nada.
Massip ha dit que Laporta encara no ha donat explicacions sobre el cas davant els mitjans perquè encara no tenen el sumari i el cas està sota investigació i falta encara informació, però Massip no ha amagat el seu malestar.
Estem indignats amb el tracte que està tenint doncs, tothom amb el club, no? Perquè fa molt de mal, i ho dic amb tristesa, de que la gent volia atacar el que esportivament i el que ens hem guanyat fent esport, i això doncs, crec que hi ha molta gent interessada per posar en dubte segons quines coses, i això, doncs, com ha dit el president del Barça, mai ha fet res doncs, que no hagi guanyat el camp.
L'assessor de presidència que ha apuntat que el club no té por a cap sanció ha afegit que el Barça té més de 120 anys d'història i que ha guanyat títols gràcies a la qualitat dels seus jugadors.
I aquí també li han preguntat avui sobre el cas Negreira, és l'exjugador Gerard Piqué. L'exjugador del Barça que es va retirar, recordem, al novembre, ha assegurat des dels micròfons de RAC1 que mai ha conegut l'exvicepresident del Comitè Tècnic dels Àrbitres ni tampoc el seu fill.
Piqué ha dit que els jugadors, sobretot els que porten més anys a la primera divisió, com en el seu cas, coneixen de sobres els àrbitres i que aquests informes que presumptament entregaven al club podia interessar els entrenadors, sobretot els que són de fora, perquè no coneixen bé la Lliga. Però tot i així, Piqué ha dit que posaria la mà al foc que el Barça no ha comprat mai àrbitres.
Conec el meu club i sé les coses que fem bé, les coses que no fem tan bé, però en aquest sentit, tu si vols comprar un àrbitre és tan fàcil com anar a l'àrbitre i amb diner negre quedes amb ell, li dones un sobre i s'ha acabat. O sigui, és que les coses són molt més senzilles que no anar a un vicepresident del Comitè Tècnic d'Arbitratge, pagar-li un salari que saps que és públic, perquè saps que avui o demà t'ho trauran i que pensis que amb aquest senyor podràs condicionar 30 àrbitres els que hi hagin a primera divisió. És que no té cap lògica.
Piqué, que ha dit que no troba a faltar jugar a futbol, però que li faria il·lusió celebrar amb els seus excompanys de professió si aquests guanyen la Lliga, ha remarcat que confia plenament en la directiva actual i ha insistit en que per molt que hi hagi gent que vulgui embrutar el club, l'equip del 5-0 al Bernabéu, on hi havia Messi, Xavi, Puyol o Iniesta, entre altres, era un equip molt superior que no depenia de l'àrbitre ni per bé ni per malament.
Mira, per ser ara que parlaves de Messi, ha parlat Gerard Piqué sobre l'argentí?
Sí, ho ha fet sutilment, no s'ha mullat gaire, però ha dit que la seva tornada seria molt bèstia a nivell sentimental per tot el barcelonista i ha afegit que si continua motivat i amb ganes de continuar jugant a futbol, el normal és que l'argentí es quedi a Europa i inclús pugui entrar en els plans del Barça.
I del Madrid, què n'ha dit? Perquè diumenge el Club Blanc, després d'una reunió amb la Junta Directiva, va decidir personar-se en la causa si el jutge admet a tràmit la denúncia de la Fiscalia.
Sí, ha parlat sobre el Madrid i ha dit que fins ara el Club Blanc no s'havia posicionat i que segurament ha estat per la pressió dels seguidors que han acabat cedint perquè es tracta més de soroll que d'una altra cosa. Per cert, ara que parlàvem del Madrid, el Barça ha decidit anul·lar el tradicional dinar entre directives previ al clàssic de diumenge. Des del club asseguren que també s'estan plantejant anul·lar properes trobades amb altres clubs i que estan estudiant poder presentar una queixa al Consell Superior d'Esports perquè senten que es maltracta el nom del Barça i espera que tant Javier Tebas, president de la Lliga, com la Federació Espanyola de Futbol els facin costat.
I sempre que es parla de Piqué es diu que en un futur la seva il·lusió seria ser president del Barça. Encara pensa el mateix, Anna?
Ha dit que coneix molt bé el Barça gràcies a que el seu avi el va fer soci just quan va néixer i que si algun dia es planteja ser president ho farà sense pressió i perquè li ve de gust, que no forçarà cap situació. A més, ha dit que el Barça és un club que representa Catalunya a nivell mundial i que és una marca molt potent que cal aprofitar per treure pit. D'altra banda, sobre la Kings League, que al final venia a parlar d'això, ha dit que ja s'han venut unes 70.000 entrades i que l'objectiu és arribar al 100% de la capacitat del Camp Nou, que vindria a ser unes 90.000 entrades que es jugarà el proper 26 de març la Final Four al Camp Nou. Piqué també ha dit que han tingut dos pics d'audiència molt grans, on fins han arribat a ser vistos per més de 2,1 milió de persones. I ha dit que hi ha jugadors que abans de jugar un partit de primera divisió doncs s'han posat la Kings League al vestidor.
I després d'aquestes declaracions de Gerard Piqué que hem repassat, d'aquesta conversa que ha tingut avui amb RAC1, avui també hem conegut noves informacions d'un jugador del Barça.
Sí, de Gavi. Recordeu que ahir a la tarda va esclatar la notícia que el jutge anul·lava la seva inscripció amb el primer equip. Doncs bé, segons fonts del club i de la Lliga, l'andalús continuarà vestint la samarreta del Barça amb el dorsal número 6 i continuarà amb fitxa del primer equip a l'espera que es pronunciï un altre jutge.
A l'àmbit estrictament esportiu, avui a la Champions es juguen dos partits corresponents a la tornada dels vuitens de final.
A les 9, el Manchester City de Pep Guardiola rebrà el Leipzig amb un empat a 1 a l'anada i també el Porto Inter, on els italians guanyen gràcies a un gol que van marcar a casa. Demà jugaran els altres dos partits pendents. El Madrid rebrà el Santiago Bernabéu, el Liverpool, resultat favorable pels blancs, que van marcar 5 gols i només en van encaixar 2 a l'anada. I també a les 9, Nàpols Eintracht amb un 2-0 favorable als italians.
No tot és futbol en bàsquet. La penya rep aquest vespre el Cluj Napoca de Romania en una nova jornada de l'Eurocup.
El Joventut de Badalona rep a l'Olímpic el novè classificat i ho fa amb l'objectiu de sumar la tercera victòria europea consecutiva i continuar lluitant per aconseguir la primera posició. Els badalonins actualment són segons. El líder és el Prometei ucraïnès. Només els separen, de fet, una victòria. Escoltem l'escort de Pau Ribas.
Al final, si volem, bueno, ganes i necessitat, no? Al final, si volem encara optar per aquesta primera plaça que no afluixa el Prometei, hem de seguir guanyant partits, guanyant el més possible perquè estem empatats a l'average i contra l'average general. Bueno, tenim motivacions per fer un bon partit i treure una bona victòria.
Carles Durant té tota la plantilla disponible per aquest partit que arrencarà a 8:45 del vespre i qui també té jornada europea és el Baxi Manresa, que a les 8 del vespre s'enfrontarà al líder del grup de la Champions, el Bon Alemany.
Bé, acabem la informació esportiva parlant de tennis perquè Paula Badosa perd en segona ronda del Masters 1000 d'Indian Wells i Carlos Alcaraz ja és als vuitens de final.
La de Begú, que va guanyar aquest torneig el 2021, ha perdut contra la campiona de Wimbledon i la finalista de l'Open d'Austràlia, Elena Rybakina, per 2 sets. L'empordanesa ha estat superada en el seu segon partit per la desena favorita. No ha fet un primer set molt bo, ha millorat en el segon, però no ha pogut amb el millor ritme de joc de la seva rival. D'altra banda, Alcaraz ha superat el neerlandès Talon Grigsburg, el murcià, que és número 2 del món i podria arribar a liderar el rànquing si guanya aquest torneig. S'ha imposat per 2 sets, la primera mànega amb tie-break. Amb tan sols 19 anys, aquesta és la victòria número 100.
Molt bé, gràcies, Anna. presentats i acabarem el programa. El Magí, bona tarda de nou.
Bona tarda, Xavi.
Avui hem d'obrir la plana cultural parlant de gastronomia.
I molt bones notícies, que sempre venen de gust.
Perquè Barcelona acollirà la gala d'entrega de les estrelles Michelin de l'any 2024.
I la gala es farà el 28 de novembre i serà al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. D'aquesta manera, no, la ciutat agafa el relleu a Castella i la Manxa. L'anunci l'han fet aquest matí els organitzadors, que han explicat que han escollit la capital catalana per la seva aposta per la tradició gastronòmica, també per la seva fusió amb un estil cosmopolita i per la seva innovació constant. El director de vendes i màrqueting de la guia Michelin, Miguel Parera, assegura que Barcelona compleix amb escreix els criteris per acollir la festa més important de la gastronomia.
Personalitat i nivell de su oferta gastronòmica. Barcelona és hoy la ciutat d'Espanya con más número de restaurantes con estrella Michelin. Con un total de 24, de los cuales 3 tienen 3 estrellas, 5 tienen 2 estrellas y 16 cuentan con una estrella.
I mira, si voleu saber més informació sobre aquesta gala, claro, no sé si tothom tindrà l'honor d'assistir-hi, però segur per aquells que hi assisteixin... Que
has de tenir un restaurant.
Seran sense... Home, també hi haurà premsa convidada, entenc, no, entre altres.
Però hauràs d'obrir un restaurant abans del 28 de novembre per poder ser-hi.
Doncs mira, seran 700 les persones que podran gaudir d'un sopar que prepararan els xefs Jordi Cruz, els germans Javier i Sergio Torres i Paolo Casagrande. Tots ells seran els encarregats de preparar un menú que encara no en sabem cap detall d'aquest menú, però per a aquestes 700 persones. A banda, la selecció de restaurants per la guia del 2024 s'anunciarà aquest any en dos esdeveniments diferents, una cosa que fins ara no passava. Per una banda, els restaurants de l'Estat s'anunciaran a Barcelona, aquest 28 de novembre que estem comentant, mentre que els de Portugal es faran públics a principis del 2024, en dir que durant el primer trimestre, però des d'una ciutat que encara no s'ha escollit llavors. Aquest any agafen aquesta doble dinàmica
que serà una ciutat de Portugal. No, no, deixem entendre que suposo que sí. Deixen entendre
sí,
ells.
Deixen entendre que sí, però no han dit que sigui de Portugal, llavors. Durant el primer trimestre del 2024 sabrem on s'anunciaran els Michelin de Portugal.
I quan ho sapiguem, evidentment, us ho explicarem. Va, parlem de cinema avui també, perquè part dels personatges de la pel·lícula Pinocchio, que Guillermo del Toro, que li ha valgut aquest Òscar, no?, a millor film d'animació, han estat creats en un estudi de la Rambla Badal de Barcelona. És el Grangel Studio. El magazín de Ràdio Estel ha pogut parlar amb el codirector de l'estudi, que és en Carles Grangel, qui ha defensat les tècniques de treball artesanals abans d'utilitzar la intel·ligència artificial.
Nosaltres gaudim de la creació que fem en un paper en blanc, en un cartró, en una fusta, com vam crear Pinocchio i Geppetto. Vull dir que nosaltres volem fer, nosaltres participar de la creació. Tu imagina que li diguessin a Miró o a Picasso, no, la creació ja la fa la màquina, te vayas a dormir. No, home, no. Clar que es podrà fer, però com, en quin sentit tindrà, diguéssim, tindrà només un sentit comercial, de rapidesa, no?, d'una cosa immediata, no?
Aquesta ha estat una entrevista, Xavi, de fet, molt interessant. Mm-hmm. I en aquest cas, la pel·lícula de Pinocchio s'ha fet amb la tècnica artesanal, també, que no és intel·ligència artificial, una de les artesanals que existeixen, que és la stop motion. Mm-hmm. Molt interessant. Recomano que recupereu aquesta conversa. També ha parlat el codirector de Granger d'Estudio sobre l'estat del cinema d'animació a casa nostra i ha explicat, no, doncs, que el cost d'una pel·lícula d'aquest calibre només el pot assumir una companyia estrangera i, per tant, és normal que aquí no se'n facin perquè no hi ha molt capital per invertir. Estem parlant de molts milions d'euros. També ha explicat, per exemple, que la pel·lícula de Pinocchio ha estat fruit de molts anys de treball, que el procés va començar l'any 2010, és a dir, ara fa 13 anys, sense que ningú apostés pel futur de Pinocchio i que va fer en un petit estudi a Los Angeles i amb molt poc pressupost. Llavors, què va passar? Que al cap de 8 anys Netflix, doncs, va comprar aquesta pel·lícula i Guillermo del Toro recuperava així el pressupost, però clar, va haver de passar 8 anys. En total, per si teniu curiositat sobre quantes persones han treballat per realitzar aquesta pel·lícula d'animació, han estat entre 350 i 380 d'arreu del món i ho han fet des de 5 estudis, també doncs, a nivell internacional d'arreu del món, un d'ells, no?, a la Rambla Badal de Barcelona. Mm-hmm. Un fet a destacar, no?
Si tot plegat perquè era una pel·lícula que val molt la pena.
Molt.
Que és molt interessant de veure i molt bonica i un treball realment a darrere de pura orfebreria.
Sí, i el que fa el doblatge també és molt bo.
Doncs vinga, ja ho sabeu. Si voleu aprofundir i voleu recopilar aquesta entrevista que han fet avui amb el codirector de l'estudi Grangel de Barcelona, ho podeu fer a través de la web de Ràdio Estèria i també des de l'aplicació del mòbil. Vinga, obrim a plana teatral perquè aquest dijous s'estrena l'obra de Maria Eulèria Campmany, Vent de Garbí i una mica de por, ho fa el Teatre Nacional de Catalunya.
L'obra, que està adaptada per Judit Pujol i Albert Boronat, es podrà veure a la Sala Petita i es podrà veure fins al 16 d'abril. Vent de Garbí i una mica de por retrata la burgesia catalana i ho fa a través de les seves vacances d'estiu a poblacions com Sitges, Cadaqués o Caldetes, que precisament no són les destinacions estrella, podríem dir, d'aquesta burgesia. L'obra és una producció pròpia del TNC. David Anguera, Laura Aubert, Alba Florejacs, Àurea Márquez, Miquel Malirrac, Albert Mora, Míriam Muclés i Joan Soler conformen aquest elenc d'actors de l'obra de Maria Aurèlia Campmany, Vent de Garbí i una mica de por.
Que s'estrenarà, com ens explicava l'Olma, el dijous, aquest dijous i fins al dia 16 d'abril al Teatre Nacional de Catalunya. Tampoc al teatre, perquè si dijous parlàvem d'aquesta altra obra, el divendres arriba a l'Aquitània Teatre, això és també a Barcelona, el muntatge M'agrada molt el que fas, de Carole Grip, i amb adaptació d'Edu Periques.
M'agrada molt el que fas, ja l'han vist, atenció, més d'1.800.000 persones, però ho han fet a París, i de fet aquesta serà la segona vegada que l'obra es pugui veure a Barcelona. La primera va ser l'any 2009, i en aquesta, per si algú hi ha anat i va anar l'any 2009 a veure aquesta obra, doncs que sapigueu que han canviat bona part dels seus diàlegs i fragments. El motiu, segons explica el mateix director, Edu Periques, és fugir dels clixés que diu que tenia el guió anterior.
Hi havia coses referents a, jo crec, al tractament femení, que avui en dia jo crec que han quedat un pèl desfassades. És a dir, que... Ostres, jo ja no m'atreveixo. Bueno, ja fa anys que no m'atreveixo. No m'ha agradat mai, però ja fa anys que no m'atreveixo a dir que el comportament d'una dona és irascible perquè té la regla. I les coses d'aquestes encara sortien en el text original.
Doncs com estàvem escoltant, Edu Periques, el director, no explica que no trobareu el mateix guió si ja l'heu vist i la vau veure el 2009. D'altra banda, aquesta, doncs, la història d'aquesta obra gira entorn d'un grup d'amics que va passar un cap de setmana junts i quan, per culpa d'un error telefònic, podríem dir, una de les parelles s'assabenta del que realment pensen d'ella els altres. La comèdia costumista, podríem dir, qüestiona fins a quin punt la crítica pot arribar a ser bona i es podrà veure, com deies, des del 17 de març, que és aquest divendres, i fins al 21 de maig, a on? A l'Aquitània Teatre a Barcelona.
Doncs ja ho sabeu, el muntatge m'agrada molt, el que fas també propostes que ens porta l'Olma aquí a l'Estel migdia d'avui. I home, no deixem encara les arts escèniques, perquè també tenim coses pels amants de l'òpera. Aquest dissabte, Raquel García Tomás farà història al Teatre del Liceu. Serà la primera compositora catalana que debuta al teatre, al mític Teatre de la Rambla. Ho farà amb l'òpera Alexis Naví.
Home, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, perquè... Déu-n'hi-do, serà un dia històric per al món de l'òpera. Alexis Naví, com deies, aborda en aquest cas la intersexualitat i ho fa amb les memòries de la considerada heroïna intersex del segle XIX, que va ser l'Herculine Barbin. L'objectiu de la compositora és donar veu a aquesta realitat. De fet, sí, ja farà història, perquè serà la primera compositora catalana en debut al Teatre del Liceu de Barcelona. També serà històric perquè serà la segona, o sigui, serà la primera vegada que la història d'Herculine Barbin es porta als escenaris. El patiment, de fet, de Barbin la va conduir al suïcidi quan tan sols tenia 30 anys i la compositora, ara l'escoltarem, Raquel García Tomás, explica en aquest cas quina funció té la música en aquesta obra.
A títol personal, jo no només no coneixia la història d'Alexis Naví, sinó que desconeixia la realitat a dia d'avui de les persones intersexuals. I ens vam plantejar si era legítim abordar aquest tema, no? Des dels nostres privilegis. Evidentment, ho hem de fer bé, contactant a les persones intersex, a les famílies, a les agrupacions, i fent-ho amb sensibilitat i amb compromís.
L'Axinavé farà quatre úniques funcions al Liceu, que seran entre el 18 i el 22 de març, i a banda de ser la primera òpera d'una compositora catalana que s'estrena al Liceu, que ho hem dit, també és, atenció, i tot just, malauradament, la segona òpera d'una dona que representa el Teatre de la Rambla després que l'any 1974, fa molts anys d'això, ens hauria de preocupar, Matilde Salvador i portés l'obra Vinatea.
Mira, home, banda del teatre. Va, tenim una notícia curiosa, també, sí, avui, que ens portes a l'apartat de cultura. No sé si tens mascota, tu, o no?
No, no en tinc.
No tens mascota, de moment, tingut. Per ara, n'havies tingut. Va, doncs perquè l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que tindrà un cementiri municipal per a mascotes. Espero que estigui disponible a finals de l'any 2024.
I si us pregunteu per on serà, on s'ubicarà aquest cementiri, doncs mira, serà a Collserola. De fet, serà un servei pioner a tot l'estat, Xavi. Fins ara només l'oferien empreses privades. I des de l'Ajuntament de Barcelona diuen que era necessari fer-ho, ja que ja correm, recordem que hi ha més gossos que nens i nenes de 0 a 12 anys a la ciutat. De fet, n'hi ha 180.000. El cost de la incineració serà de 200 euros i també serà possible llogar una sala per fer un comiat a la mascota. Es calcula que durant els primers anys de funcionament s'hi pugui fer al voltant de 7.000 serveis de cremació d'animals de companyia per any.
I com no sempre tenim música en aquesta secció de cultura, i és que avui hem sabut que Rosalía traurà un nou disc de 3 cançons, ho farà amb Rau Alejandro, que és el cantant porto-riqueny i la seva parella sentimental.
La cantant de Sant Esteve Sarrovira, Rosalía, ja ha posat data amb aquesta nova entrega. Serà el 24 de març. Ja se sap també com es diran les cançons, Besos, Vampiros i Promesa. Els tres noms s'acompanyen d'una il·lustració on s'hi veuen dues lletres R's amb majúscula, així entrellaçades, que fan referència, entenem, a les seves inicials. Es tracta, de fet, de la primera col·laboració dels dos artistes.
Molt bé, home, gràcies. Ens veiem demà.
Fins demà, Xavi.
I a vostès també, si ho volen, ens retrobem demà al punt de les dues. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Nosaltres, com dèiem, tornem demà i ara, com cada tarda, toca pujar la caravana amb en Joan Trullàs i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Fins demà.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.